Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, com estàs?
Molt bé, Roger, i tu?
També, anem millorant, anem millorant.
Ahir estaves malaltó.
Ahir estava més fotut que avui. Avui ja començo a veure la llum, una miqueta. S'ha dormit bé.
Per això cert, és molt important.
Tenim nova cançó de Ginestà, que és molt emotiva.
Se li han arrugat, després d'un temps, els ulls de riure. Fa resta trista, era una gàbia transparent. Ve la claror i el sol d'estiu la pell l'estima.
Es diu Mama i hem parlat amb la Júlia i en Pau Serrasolses perquè ens expliquessin una miqueta de què va i com han fet aquesta cançó.
L'hem fet en col·laboració amb la Mayo, que és la nostra germana estimadíssima, preciosa, i això és una cançó molt especial perquè és un homenatge a la nostra mare, però també és un homenatge a totes aquestes dones, totes aquestes mares que existeixen i que fan créixer petites persones. I això, que són les millors, per això se les ha de cuidar molt.
I si voleu anar a veure un reel que hem fet a l'Insta, està guapíssim i fa plorar.
Una abraçada.
Respirar tots els colors del bosc i el mar. Ai, vida, vida, que la pell es fa bonica amb cada any. Ai, vida, vida, tan difícil i senzilla parts iguals.
Mama, la nova cançó de Ginestà. I clar, si treus una cançó d'aquesta època l'has de fer així, tranquil·leta, emotiva, perquè les festes ho demanen.
Fa molt per Nadal, aquesta cançó, realment.
Molt. Poseu-vos-la i, no sé, jo no he vist aquest reel que ens deien que fa plorar,
sí que l'he vist.
Però no m'estranya.
És un reel de la seva mare escoltant en directe la cançó, que evidentment es fot a bramar, perquè si els teus fills preciosos et dediquen una cançó així de bonica, què has de fer?
Els tres fills cantant aquesta cançó. I que Ginestà en saben molt, de tocar fibra.
Home.
Vull dir, són experts en tocar fibra, amb altres coses no, però amb això sí que ho dominen fort. Va, parlem d'una gala que es va fer ahir a Barcelona. Concretament, ahir al vespre es va celebrar la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol. Va ser a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am de Barcelona i es premiaven esportistes i entrenadors. És una gala que es va emetre per TV3 i que van conduir en Quim Masferrer i la Míriam Riau.
Hola, Aitana. No te'n perds una, eh? Que has vingut a emportar-t'ho tot, també, no? Bueno, està bé també deixar una miqueta pels altres, oi que sí? Bueno, tinc més gent per aquí. Hola, Bojan. Què tal, com estàs? Javi Puado, de l'Espanyol. Aquesta és una gala de primera, eh? Sí? Molt bé. Aquí tenim més gent.
S'està rient poc?
President Laporta, com estem? Laporta, què tal? Com estan les obres? Bé?
Bé.
Sí? Molt bé. Un estadi en obres i un equip en construcció. Déu-n'hi-do, quin panorama, eh?
A veure, és veritat que amb aquesta introducció no acabaven d'acompanyar el públic en Quim Masferrer, però també et diré perquè només ell tenia micro, i llavors ho sentim poc. Però la gent estava molt posada, la gent estava molt seriosa, hi havia molta gent de l'entorn del Barça, evidentment, perquè tenia molts premiats, periodistes i sobretot gent del món de l'esport, perquè és aquest acte organitzat per la Federació Catalana de Futbol. A veure, premis que vam tenir, ara sentirem les veus dels seus protagonistes, perquè es van dir coses interessants i hi ha moments que hem de destacar. Millor jugadora de la nit, Aitana Bonmatí, vull dir aquí cap sorpresa, havia de ser l'Aitana, tot i que també hi havia nominada la Laia Codina. Aquesta és una de les converses que van tenir en Quim i l'Aitana abans de pujar a l'escenari.
Què t'agrada de la tele? Quins programes mires? Què t'agrada?
Què vols que digui el teu, no?
Sí.
Doncs sí, el teu.
El meu. Aitana, bon matí, puja a l'escenari.
L'Aitana va pujar a l'escenari per recollir aquest premi i un cop a dalt va parlar, evidentment, sobre el fet de sentir-se una referent social.
Per tu és més valuós ser un referent social que dins del món del futbol?
Sí, les dues coses són compatibles. Sempre parlo de què fem més enllà dels terrenys de joc i, a més, sent una dona, crec que tenim i tinc una responsabilitat molt gran. Canviar pensaments socials crec que és molt complicat. Però bé, per això estem, no? Per lluitar i trencar barreres a nivell futbolístic i fora del terreny de joc també.
Va parlar molt bé l'Aitana, últimament està parlant molt bé i té molt clar el seu discurs.
I ara que parlem de l'Aitana, atenció!
Ai, Déu. Tens informació? Alguna cosa de l'Aitana que
mira,
se m'hagi de comentar?
Jo ahir, en una d'aquestes jornades incansables de treball que em marco...
Treballes molt, últimament?
No, estic... Sóc inesgotable. Entro a Instagram i veig una publicació d'Esport 3. Un compte que s'ha de seguir. El segueixes, Roger?
Home, clar que el segueixo.
Doncs per algun motiu et vas perdre el que jo vaig veure. Un vídeo publicat que anunciava un documental que 3CAT està gravant amb Aitana Bonmatí.
Home, doncs boníssima notícia.
Concretament, el tall que compartien era una trobada entre l'Aitana i el Pep Guardiola.
Molt bé.
Val? Una trobada molt emotiva, l'Aitana estava molt nerviosa, el text, el copy d'aquell vídeo compartit explicava que quan li van proposar a l'Aitana de fer el documental, ella va comentar de dir per mi seria imprescindible poder gravar aquesta trobada amb el Pep Guardiola, no? Que tots sabem que és un dels seus grans referents. I avui volia posar aquest tall a la xarxa, però resulta que ha estat esborrat.
Què vols, ja no es pot trobar aquest document? Ja deixem-ho mirar.
Ja no es pot trobar, jo no sé si és que potser se'ls va desordenar l'Excel de continguts de xarxes i ho van penjar abans d'hora. En tot cas, jo ja no em puc treure del cap la imatge de Pep Guardiola i Aitana Bonmatí abraçant-se i em mor de ganes de tenir més detalls d'aquest documental perquè, a més, em sembla encertadíssim que 3CAT es llenci en aquesta moda que existeix ara una mica, no?, de fer documentals de persones així conegudes, perquè crec que és molt interessant i molt intel·ligent, i més amb una figura com Aitana Bonmatí. No creus?
Tens tota la raó que aquest document ja no hi és, però, en tot cas, queda clar que s'està preparant, si més no, segurament encara no estava acabat i no es podia compartir, però que hi haurà un documental d'Aitana Bonmatí i, com tu dius, una molt bona notícia i a favor d'aquest tipus de contingut que se'n faci més. Tornem cap a la Gala de les Estrelles. Un altre dels guardonats va ser el jugador del Barça, Oriol Romeu, va ser considerat el millor jugador, i en Quim Masferrer, evidentment, li va preguntar pels balls tradicionals unes imatges que vam veure ja fa uns quants mesos i que ens va fer a tots plegats moltíssima gràcia.
També va haver unes imatges, tu, fent el ball de mentons, balls tradicionals del teu poble. Això vol dir que també estàs molt vinculat al teu poble, no? Que aquí estàs a la comissió de festes, fas d'escolanet o què?
No encara. Quan tingui més temps i me retire, no, potser sí. Però sí que soc del meu poble, m'agrada tornar sempre que puc, estar allà la meva família i la meva gent i sumar-me en aquests actes a mi m'agrada.
Primer cop a la vida que veig aquest tio.
No havies vist? L'Oriol Romeu era jugador del Girona abans.
No tenia ni idea que existia. Està molt bé. Prenc tantes coses fent aquest programa.
Tu el futbol no segueixes massa, no? És allò, l'últim cop que has vist un partit...
Sencer?
Sí, algun clàssic, potser, un Barça-Madrid.
No, aquell cop que vam anar a l'Espanyol, el maig passat. Que vam anar... Jo només veig partits si vaig al camp.
Ah, és veritat. Espanyol-Getafe és el teu últim partit sencer.
Espanyol-Getafe, que també...
Que vas dir que s'estava fent llarg, a veure quan acabarien, eh?
Demanaves... Se'n va fotre llarguíssim.
Tampoc era un gran partit, eh?
No, també no va acabar de brillar ningú allà.
Un empat, Espanyol-Getafe, cap cosa. Per cert, coneixes en Valde, que és un jugador del primer equip del Barça?
Home, pràcticament de la família.
Valde, 20 anys, és una de les promeses i va guanyar el premi al jugador amb més projecció. I en aquest cas, en Quim, doncs no tenia una informació massa contrastada, com vam poder comprovar en aquesta conversa.
Tinc Oriol Romeu, Alejandro Valde, un el vam veure ballant el ball de mentons, balls tradicionals amb faixa i espardenyes al seu poble, i l'altre ballant TikToks amb en Lamine Yamal. Oi que sí?
Amb Lamine no sé si tinc.
Sí, collons, si el tens, i tant que el tens. No te'n recordes d'això?
No, és amb Nico Williams i Ansu Fati, amb Lamine no tinc.
Bé, en Quim, que no acabava d'estar del tot informat, les seves fonts el van trair una miqueta. Bé, dir-vos que en Valde va pujar després de l'escenari i a mi em va fer molta gràcia sentir què és el que deia perquè era una figura que fins ara encara mai havia sentit a expressar-se.
Primer de tot, bona tarda a tothom. I sí, la veritat que és un somni fer realitat. Des de que sóc petit, el meu somni sempre havia estat arribar al primer equip del Barça. I, bueno, com tu has dit, sí, aquest premi, la veritat que és una recompensa per tot l'esforç, per la gran temporada passada que vam tindre tant a nivell individual com col·lectiu. I res, donar les gràcies a la federació, als meus companys, a la meva família, als meus amics, que són els que sempre estan dia a dia amb mi, i donar les gràcies a tothom.
És tan fort com no t'interessa res de res, el tema del futbol.
Però és que t'equivoques moltíssim. Jo t'estic escoltant i a mi m'agrada aprendre. Que no en sàpiga no vol dir que no tingui ganes d'aprendre.
No, però et conec, mirava la cara i pensava no, li està interessant, que no passa res.
Jo
no,
el que tampoc acabo d'entendre i tampoc acabo de saber si l'audiència sí que ho compra, és que portem a 15 minuts de programa de revisió futbolística, que sempre
no,
és el tot costa. Jo tinc jet lag, per mi són les 7 de la tarda, m'he equivocat i estic amb el tot costa.
Jugadors que sentim en un escenari que no és el terreny de joc i parlar de coses que no és de futbol. Llavors penso que és interessant. Vols sentir Pep Guardiola o ni això?
Home, no, Pep Guardiola sempre fa il·lusió.
Per cert, Pep Guardiola no va ser a la gala. Pep sempre té feina. Pep ja sabem tots que viu molt lluny. I va fer allò d'enviar un vídeo dient que ja passarà a recollir el premi quan passi per Barcelona.
No hi passarà.
Però sobretot voldria dedicar-ho que avui, aquest any, fa 15 anys que vaig començar la meva carrera com a entrenador amb l'equip de tercera i que vàrem pujar de tercera a segona B, voltant per tots els camps de Catalunya, i voldria dedicar a tot aquell any i sobretot al futbol català, que segueixi invertint hores i hores de tota aquesta gent anònima que fa possible que el futbol català sigui el que sigui i segueixi sortint grans equips i grans jugadors. Us desitjo una molt bona nit, guardeu-me el trofeu, que quan vinc a Barcelona us el vindré a prendre. Una abraçada ben forta a tots. Bona nit.
Pep Guardiola és l'únic home de més de 35 anys que pot portar caputxa, dessuadora amb caputxa, sense fer cringe, jo crec.
En aquest vídeo el veiem, amb una dessuadora de color gris clar, tirant a blanc, i sí que li pengen els cordonets aquests de la dessuadora, i sí. Se li intueix caputxa. Tu sempre has dit que, a partir de certa edat, val més evitar aquest tipus de roba. Javi Puado de l'Espanyol, Maria Pérez del Sevilla, també van ser alguns dels noms premiats de la nit. Jo, molt a favor del toc que li va donar en Quim Masferrer, tot i que hi havia moments que no se li acabaven de riure les bromes, però la gala va passar una mica més bé, que a vegades aquest tipus de gales es fan llargues i pesades.
Se pregunten cómo nos comunicamos, mejor ni les contamos.
Molt bé, hem recuperat la Juliana. Parlem de Bad Bunny. Fa 10 mesos van començar a sorgir els rumors d'una relació sexoafectiva entre el cantant i l'empresària i model Kendall Jenner, coneguda per formar part de la família Kardashian. Durant aquests mesos hem vist la parella en diversos actes, festes i fins i tot posant junts a una publicitat de Gucci. Però què passa? Que ara diuen que la relació s'ha acabat.
Un bazo, Bad Bunny y Kendall Jenner han roto. Así lo asegura la revista People, una prestigiosa revista que no suele tirar informaciones falsas. La misma revista que contó que Rau y Rosalía habían roto. La revista cuenta que han roto.
Aquest
no
és el tiktoker Adel Planellas explicant la notícia, la ruptura entre Bad Bunny i Kendall Jenner. Cada moment no tenim motius pels quals s'ha produït aquesta separació, però he de dir que molts ja la veiem a venir, perquè no tenen res a veure, venen de mons completament diferents. Hi ha coses molt bàsiques, com per exemple que el Bad Bunny no parla gens bé l'anglès, però té un nivell molt baix. Llavors, fa complicat imaginar-se'l parlant amb una persona com és la Kendall Jenner, que l'anglès és la seva primera i única llengua,
bueno,
no?
És que no es podien comunicar pel que dius.
Escolta, no has sentit la cançó que diu que va dedicada a la Kendall? Se pregunten com nos comunicamos, mejor ni les contamos, i llavors parla de com... Bé, que és una relació purament carnal i purament passional, i com totes les relacions carnals, a 10 mesos em sembla fins i tot molt.
Sí, ja és molt.
Molt han aguantat. Ara, a nivell de publicitat els ha anat meravellosament bé. En aquest vídeo que comentàvem de la El Planellas, m'ha cridat l'atenció que hi ha un comentari de la Laura Escanes, la nostra amiga,
sí,
que es presenta com a candidata a futura nòvia de Bad Bunny. En majúscules comenta: Bad Bunny, estoy soltera.
Déu-n'hi-do, vull dir, és una declaració d'intencions.
Laura Escanes, parlo amb tu ara, directament. Sé que m'estàs mirant, sé que m'estàs veient. Laura Escanes, no et liïs amb Bad Bunny. No estàs en aquesta era, no tenim or. Ja està, ja has estat amb un cantant fuckboy. Ja ho has tingut. Toca estar amb un altre tipus de gent, Laura. Jo et veig amb, per exemple, un advocat molt reconegut. Et veig amb un metge, amb un cirurgià. Et veig amb fins i tot un polític.
Amb un polític, la veus?
Fins i tot. Mm? Però amb Bad Bunny, no,
no
estimada.
Eh?
És que crec que s'ho passaria molt malament. Laura, no t'ho mereixes, no et facis això tu mateixa. No val la pena.
No, doncs queda... Queda dit.
Fins aquí el meu comunicat.
Queda dit. No, ja t'he vist que... A mi tampoc m'agradaria,
No, home, no, clar que no.
Volem un nòvio català.
És que és la veritat.
És que volem un nòvio català.
Però perquè volem que vingui aquí. Llavors, un nòvio que tingui aquí la clínica del que sigui, no? El bufet del que sigui, tal, no sé què, que s'entenguin i que amb el temps la Laura tingui més ganes que mai de tornar a Barcelona mentre segueix la seva carrera com a periodista a TV3. És que és perfecte, tot encaixa!
Doncs ja està, Laura, ja t'ho hem resolt, això. Pau Espart, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Va seguir la gala de les estrelles ahir al vespre per TV3.
És que jo sóc de l'equip de la Juliana. Tampoc m'acaba d'interessar gaire el món del futbol.
Per favor. Bueno, en fi. Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Sí, tengo una reunión con Nim, luego con Tipi, luego con Soefes, luego con mis temas personales de casa y luego encima con el tema de influencer...
Haurem de parlar de la Maria Pombo.
Sí, influencer, però... Sobretot diria empresària, perquè justament avui volem aprofundir en els seus negocis i en el seu cas passa allò de si és primer l'ou o la gallina, que diria que, en contra del que pensa molta gent, Maria Pombo va ser abans empresària que influencer.
Per tant, d'aquí uns minuts, els negocis de la Maria Pombo. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Que lo que están invirtiendo en mí es mucho menos de lo que yo les genero a ellos, ¿sabes? Porque a lo mejor la gente dice, es que cobráis muchísimo. Ya, pero es que le estoy generando el triple a la marca. Y solo, por ejemplo, a mí me pasó con una marca que, bueno, no voy a decir el nombre.
Dos minuts minutos y arribarem a 2:45 del migdia. És la Maria Pombo parlant dels diners que guanya i els ingressos que genera. Avui obrim el capítol dels negocis de Maria Pombo i ella mateixa es defineix meitat empresària i meitat influencer, Pau.
Sí, ara explicarem quines són les empreses que té i a què es dediquen, però hem sabut que tornarà a participar en un programa de tele després que fa un any anés a La Resistència de Movistar i es convertís en una entrevista de la qual ella mateixa se'n penedeix, com admet el seu documental Pombo d'Amazon Prime Video.
És de les úniques coses d'estos anys de mi vida profesional, que creo que me arrepiento. Mis padres, cada vez que hago algo, siempre o me felicitan o me dicen qué bien, oye, Marita, lo has hecho súper bien. Aquí no me dijeron nada. Y dije, madre mía, la cago.
Va ser una entrevista força controvertida.
La pitjor que ha fet, no? De tots els llocs on ha anat i ha parlat, és la que van sortir més malparada.
Sí, tampoc és que sortís. És a dir, no va sortir tan malparada, en la meva opinió. Ho va fer malament, però no tant com per estar tan traumatitzada com explica que està, eh? No ho sé, també és veritat que ella mai brilla fent entrevistes. Vull dir, no és una gran entrevistada.
I per això segurament en dona poques. A La Resistència, com és habitual, una de les preguntes va ser sobre els diners i va explicar que tant el seu pare com la seva mare són publicistes de professió, però que el seu pare, després d'estar sense feina, va obrir un restaurant a Madrid i que la seva mare va haver de deixar de treballar perquè té esclerosi múltiple. Un restaurant que va bé, perquè té beneficis, el que tenen els pares a Madrid. I la nova participació que està gravant per a un programa de tele serà molt diferent del que hem vist fins ara. Sortirà en un capítol de Planeta Calleja de 4.
Han llegado las Pombo, María y Marta Pombo.
Al fin del mundo.
Al fin del mundo.
Con Calleja al fin del mundo.
¿Sabéis que lo llaman el fin del mundo?
Hombre, por supuesto.
Maria Pombo hi apareixerà amb la seva germana Marta i acompanyaran Jesús Calleja, que és aquest aventurer que va pel món amb famosos. A vegades hi pot haver una situació una mica, no molt, no és la travessa això, allò compromesa, però al final és un viatge això, amb algú conegut, aprofitar per preguntar-li coses de la vida i veurem què ens surt. Han anat un lloc molt envejable, la Patagònia Argentina.
Déu-n'hi-do.
Tu voldries un lloc molt envejable, tu voldries anar-hi a la Patagònia Argentina.
Oh, tant de bo, però...
De veritat?
Sí, es necessiten molts diners, és un lloc car per poder-hi viatjar, sí.
No ho sabia que tu et feia il·lusió a la Patagònia.
Mira,
veus? Algú... Jo no, ni la situo al mapa, jo.
Molt bé, ja seguireu parlant dels vostres destins preferits.
A tu t'agradaria anar? Em consta que t'agradaria anar a Tailàndia.
Sí.
I allà has estat,
sí,
no?
Sí, 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 hi he estat. Nois, avancem. Per què vol sortir a la tele, Maria Pombo? Perquè li donen diners i ho necessita? És d'on... No sé, d'on treu els calés ella?
Jo diria que en el seu cas no necessita sortir a la tele convencional, que de fet hi apareix poc, perquè des de l'entrevista a La Resistència que no hi apareixia. I el que té ella és molta diversitat de negocis. Fa 3 mesos Maria Pombo va anar al podcast Nude Project i li van preguntar bastant per la feina i ella va donar alguns detalls. Primer de tot, què es considera més empresària o influencer?
Soy muchas cosas. O sea, soy influencer, organizo festivales, tengo marcas de ropa, soy socia de muchas otras cosas como, por ejemplo, la Martinuca o como pues, una agencia de viajes. O sea, como muchas cosas. Entonces, doy un poco de mí en cada cosa. Pero en Tipi y en Name estoy mucho más que en cualquier otra cosa. Entonces diría que a lo mejor un 50 influencer, 50 empresaria.
Vaja, que té negocis de tot, no?, pel clar, que ha dit, perquè...
És que he fet allò, he apuntat la llista de negocis que menciona, que és la següent. Influencer, que li ocupa la meitat, pel que diu ella, i després organitza festivals com el Suave Fest, té dues marques de roba, Tipi Ten i Name de Brand, i també explica que és sòcia de la Martinuca, que és un negoci de truites de patata a domicili, i
és
també d'una agència.
És tan específic, això?
El què? El negoci de les truites de patates a domicili?
Sí, perquè a més és com, vale, un negoci de truites de patates ja és molt específic, però més a domicili, saps? Sí, no ho trobes molt concret?
Sí. No sé en quin moment se li il·lumina la bombeta. Potser també li passa allò que és gent que li proposa coses perquè sap que sí, ella és famosa i que té diners, i ella, a canvi de promocionar una mica el negoci, doncs, vulguis o no,
sí, la Martinuca,
alguna truita vendràs.
La Martinuca llueix que l'únic que fa és fer Instastories, que a més es passa el dia, fer Instastories. Però, i que està tot el rato prenent Martinuca, aquesta noia.
Clar, és la manera això de, fins i tot a vegades, invertir-hi, si després funciona, poder recuperar diners. El fet és que ara té 29 anys, però els seus inicis empresarials van ser fa gairebé uns 10 anys.
Pues Tipi nació, cuando os digo ya eso, tenía como 18, no sé si 18 o 19 años. No sabía qué quería hacer con mi vida. Instagram todavía no daba dinero. Yo ya estaba en redes, tendría a lo mejor, pues, yo qué sé, 12.000 seguidores. Y empezamos en 2015, pero hasta 2018 no nos pusimos en serio.
Va ser el 2015, quan el món influencer encara no tenia tanta projecció i ella tampoc acumulava gaire seguidors, que amb la seva germana Marta i el seu excunyat van crear la marca de roba Tipi. És una empresa que continua funcionant i que a la seva web diu que ven roba jove diferent.
Tu la tens controlada, aquesta marca de roba?
Jo tinc controlat tot el que fa la Maria Pombo. Jo hi ha coses de Tipi que em semblen mones, però després n'hi ha que em fan molt de pal. I també, com el nom ja sembla indicar, és una mica infantil de vegades. Vull dir, també tenen coses per nens, de fet.
Sí, però he estat això fent una mica de cerca aquest matí.
Qui t'ho hagués dit, Pau?
Mira, i he vist que també hi ha això, roba més adolescent o fins i tot franja jove àmplia. Vull dir que no es centra només en la part infantil, tot i que és cert que hi ha força d'aquesta gamma. El que passa que el 2019 va apostar de nou per la moda amb una altra marca, que és Name, i que també es manté operativa. I va ser el mateix any que va organitzar el Festival Suave Fest, que es fa a Madrid, i l'última edició d'aquest festival va ser el setembre d'aquest any. Està previst que el setembre de l'any vinent es faci la següent. Es ven com un festival de reggaeton, però molta gent el defineix com una cita d'influencers, que és el que passa amb Maria Pombo, que ella vol fer les coses, doncs, una marca de roba o un festival més de música, però al final s'associa molt a la seva imatge.
Clar. I a banda de totes aquestes empreses i negocis que expliques, ella ha de dedicar molta estona a fer continguts perquè la seva feina principal és la d'influencer.
Sí, clar, aquests negocis ja impliquen diverses persones, treballadors, però després hi ha aquesta altra meitat empresarial de Maria Pombo com a influencer, y amb la qual té un equip força nombrós de gent.
Que yo funcione, tengo a muchas personas alrededor, pues mira, una persona de prensa, un manager, bueno, fotógrafo, creador de contenido que te ayude a estar a lo que tienes que estar. Por ejemplo, vas a un evento y tú no puedes estar creando el contenido, subiéndolo y estando presente en el evento, o sea, tienes que tener a alguien que te ayude, o sea, hay un punto en el que tienes que tener a alguien que te ayude en eso. Entonces, un abogado, que es una rueda que es grande, ¿eh?
Bueno, que al darrere hi ha molta més gent de la que ens podríem pensar, perquè com que les veiem sempre elles com gravant-se i que només surten elles, hi ha molta gent al voltant.
I això és només el seu equip com a influencer, al marge dels altres negocis.
Sí, sí.
Per tant, et demostra que mou molts diners.
L'imperi de Maria Pombo.
Certament, i per això ha registrat Maria Pombo com a marca per poder-la fer servir en productes cosmètics, a joieria, peces de roba i publicitat, però vol que els seus negocis funcionin sense que ella hagi de ser-ne sempre la imatge.
Mi objetivo es que funcionen sin que yo tenga que subir absolutamente nada. De hecho, pues eso, lo que tú dices, en los shootings y tal, intento nunca ser yo la modelo, intento que la imagen sea que me identifique, pero que no sea yo, ¿sabes? Entonces sí que es, el objetivo es que funcione solo.
Això no sé si és molt utòpic i al final difícil que pugui passar.
Clar, però està bé que ho vulgui.
Ella ho desitja, llavors que es compleixi o no, doncs mira.
Sí, sí, i el que tampoc sabem és a dir, diu que és meitat influencer, meitat empresària, però quina part dels seus ingressos venen d'una banda i quina de l'altra? Perquè això ens permetria, doncs, saber també al final on ha de dedicar més l'interès per tenir diners. I com que té més de 3 milions de seguidors a Instagram, explica que les marques li paguen perquè promocioni els seus productes i que a les empreses els surt molt a compte.
Es que con lo que te hemos pagado todo el año, tú en un solo día de Black Friday lo has duplicado. Entonces vamos, es que nos sales tirada de precio.
Claro, que locura que te diga.
Y luego la gente dice, es que cobras un montón. Ya, pero es que estoy generando muchísimo dinero a la marca.
Es una...
Però aprofita't per vendre's, no? Diu sí. Que surt molt a compte contractar la Maria Pombo.
Jo m'ho crec 100%. Perquè a vegades que no ha fet promoció, diguéssim, intencionadament i senzillament ha ensenyat un xaleco, les coses s'esgoten a l'instant. És que té 3 milions de seguidors, és veritat, funciona. Sí, sí.
També es ven molt bé i s'ha de dir, i això ho reivindica en aquesta entrevista d'aquest podcast que estem sentint, que no passa amb totes les influencers. És a dir, és una de les influencers que té més bona rebuda per part dels seus seguidors i que està demostrat que després, quan fa una campanya, hi ha un retorn cap a l'empresa que ha promocionat. En canvi, això no passa amb altres influencers i després ella reivindica que es mirin aquestes dades que existeixen de saber doncs, si aquella campanya obté per a l'empresa doncs, algun tipus de benefici. I al marge de la publicitat, fa poc va estrenar com a influencer el documental Pombo, que també és una altra via de guanyar diners. I pot semblar que Maria Pombo té molt controlats els seus negocis, però no sé si es fa la despistada en aquesta entrevista perquè assegura que no sap quines són les seves tarifes.
Realmente, si te soy sincera, ni siquiera sé lo que cobro todavía por un post. No me interesa tanto lo que cobro. O sea, me interesa más fidelizar con la marca, que esté cómoda, que no me cueste hacer la publicidad.
Maria Pombo.
Per favor, sí, és que saps, és impressionant. No? És que és molt millor dir no, és que no ho vull dir, i em semblaria superlegítim,
sí,
saps?
Sí.
Per què has de dir que no ho saps?
I fins i tot dir-ho. És a dir...
No, jo estic en contra d'això.
Però no cal dir-ho.
Quan cobres tu, Pau?
Clar, no, home, no.
És de mala educació.
No,
a mi em sembla que, com que és una feina nova, que tal, mira, quan cobres, a mi em sembla d'una falta de respecte, d'una mala educació, en un moment d'intimitat, tal, comentar-ho, clar que sí, però demanar-li una altra... A mi em sembla que no.
Bé, no sé.
Jo amb això sóc molt convergent, ho sento.
També és veritat que, clar, és una manera de tu poder fer més negoci, perquè si les empreses no saben quines són les tarifes, doncs pots jugar, però vaja, com que és negoci privat, sí, és més difícil que hi hagi transparència. El que sí que reconeix ella és que guanya un bon sou amb els diversos ingressos que obté, i per això pot triar el que li ve més de gust.
Un sueldo que jamás me hubiera imaginado en mi vida, que nadie de 28 años, lo normal es que no esté ganando lo que estoy ganando yo. Entonces tengo la capacidad de rechazar y decir, oye, esto no lo quiero hacer, oye, no lo quiero subir hoy, porque puedo ir moviéndome y estoy cómoda.
Per tant, evidentment, la seva feina va molt lligada a la imatge com a influencer, però penso que si un dia això se li acaba i que pot passar... Sembla que Maria Pombo ho té prou ben muntat i disposa d'altres vies d'ingressos i uns negocis que poden continuar funcionant.
Ningú acabava d'estar preocupat, eh?
Tant de bo li funcioni si mai deixa de ser coneguda, però jo tinc alguns dubtes que tots aquests negocis no crec que tots funcionessin si al darrere no hi hagués una cara coneguda com la de la Pombo, no? Bé. Vull dir, jugues amb un màrqueting molt potent que, no sé, si has de vendre truites de patata a domicili sense ser famós... No sé quantes truites col·locaràs, cada dia.
Després, però, sí, s'hauria de comprovar això. Si aquestes peces de roba que l'Aino Estrell, la nostra productora, ens comentava que més són cares, després la gent les vol continuar comprant o no de les teves marques. El que passa que la família Pombo, hi ha molts articles sobre això, sap invertir bé amb els diners que guanya al sector immobiliari. I això és una bona garantia de patrimoni de cara al futur.
Així estem. Vinga, 5 minuts, arribarem a 3 quarts de 2 del migdia. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Vas anar a dormir tard ahir?
No tant, és que clar, encara us penseu que les cales de té duren fins les 3 de la matinada i
clar,
no,
és veritat, ara són una mica més curtes. Salva que una sirena, una persona que presumiendo en mi carro. Això deu ser d'ahir. Deu ser d'ahir.
És d'ahir, una de les actuacions més esperades per com havia anat el passe de micros, aquest salvaje de la Ruslana i la Nayara. Després veurem si a la gala va quedar igual de bé o no.
Està faltant disciplina, o té? És que l'altre dia circulava un vídeo de la primera edició, és a dir, de Bisbal, Xenoa, Rosa...
Es passaven tres pobles, també.
I la Nina, que era la directora de l'acadèmia, era molt dura a l'hora de dir, escolteu, aquí hem de treballar, aquí heu d'aprendre, aquí s'ha de saber cantar.
No. Creus que s'han estovat una mica des de l'acadèmia, els professors?
És que abans es feien unes coses salvatges. S'emetien les reunions de profes.
És veritat. Pau, et quedes a la tertúlia, perquè he vist que domines molt d'Operació en Triunfo, i ara et quedaràs fins a les dues. Res, 3 minuts de pausa i ara tornem.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Muy buenas noches y bienvenidos. Ellos son únicos,
son trabajadores y yo cada día les quiero más. ¿A quién me refiero? A los concursantes de OT 2023.
És l'única cançó que a mi em descontrola, el Sweet Caroline. Puja-la, puja-la. Fa molt bé, fa molt bé. Que es posa sempre just abans que comenci el partit de l'Espanyol, allà a l'estadi de Cornellà al Prat, que ja sabeu que en sóc soci, i tothom la canta molt fort, eh? Jo, és el moment que em fan aixecar de la cadira.
Precisament per això jo vaig trobar que era una mica un meme que els donessin aquesta cançó per fer de grupal. Vaig pensar, quina broma, no? No sé,
agrada
tots allà...
a tothom, Laura, aquesta...
Que... Ui, home, no és
boníssima,
sério,
és boníssima.
Sério.
Bé, ahir al vespre vam poder veure la Gala 4 d'Operación Triunfo, una setmana més a Prime Video... I abans de res, com ho va fer la Chenoa?
Doncs no, en aquesta gala té sentit que ho preguntis perquè realment la Chenoa ahir estava descontrolada, es va fotre tres gin tònics abans de sortir a presentar o alguna cosa, però de cop i volta va començar deixant algunes preguntes incòmodes que repassarem a la secció de safreig, perquè és que la Chenoa sempre l'equip del públic. Increïble.
És el dia que l'has vist més còmoda, potser, Rollo gaudint de ser la presentadora?
Alliberada, descontrolada.
Alliberada, ai que bé.
Però continuï llegint, han dit allò, els targetons, que a més
veure,
es veia...
Vens en representació del Marc Andreu.
Exacte.
Val, molt bé.
No, però ja vaig veure algun tuit que quan la vam entrevistar ella explicava que subratllava amb el fluorescent.
Perquè ella s'ho apunta a mà, li va millor.
I la gent ahir flipava de dir, és que s'ho escriu a mà, i que no s'ho acaben d'imaginar que seria així.
Molt bé, bueno, doncs m'agradaria veure com ho fas tu, Pau, això de presentar el temps, quins targetons vas.
No, no, espero, no, no és l'aspiració.
Anem amb les millors actuacions de la nit.
Vinga, no sé si va ser la millor, però sí la que tenia les expectatives més altes, com ja hem dit, Ruslana i Nayara amb Nati Peluso.
Salvagué una sirena, una persona que presumiendo en mi carruaje cada noche es mi homenaje.
Soc la Nati Peluso i els denuncio. Ho dic de veritat. No t'agrada gens?
La trobo horrible, tia. Trobo que fan fatal. I mira que aquesta cançó jo fitxo, vull dir que no em pot agradar més, però és que no ho veig.
És que trobo que van fer molt millor els assajos, els passes de micros famosos, que no pas a la gala. Crec que no els va acabar de sortir com volien. Sobretot a la Ruslana, que va anar molt més apurada, jo fins i tot em pensava que la nominarien, però va sortir favorita i no la van poder nominar. La Nayara em fa ràbia perquè ho fa tot bé aquesta tia, però és que segueix sense encaixar-me. A mi no sé, hi ha alguna cosa que no em quadra, que no em cau bé. Per mi llueix Estrella de Reality dels 2000. Si a mi em dius que aquesta tia surt a Gran Hermano 2003 o a Fama, i jo t'ho compro, però és que ara aquí no encaixa gens, la Nayara. No ho sé. Bueno, en fi.
A veure, vam veure també el Juanjo i el Martín, que van cantar junts en aquesta gala, que és una cosa que ells ja havien demanat.
Entrarem a comentar el motiu pel qual els van donar aquesta cançó i per què ells la van demanar, que és tota aquesta carpeta, aquest xipeig que hi ha entre el Juanjo i el Martín. Després ho comentem més extensament. Jo crec que igualment els hi va quedar molt bé la cançó, sincerament. És d'aquestes coses que dius, els hi pot passar com la Maya i l'Alfred quan els hi van donar aquella de Todo mi amor eres tú a la gala 12, superforçat, una cançó de merda, sincerament, un horror. I aquests, doncs mira, van demanar cantar junts i els hi ha tocat una cançó que crec que els hi ha quedat bé.
Són monos, home, no? En aquesta cançó, realment. És tan de gala 4, això. S'esperen fins a la gala 4 a que hi hagi realment els xipets cantant. Passa sempre. És quan van cantar la cançó de la Lalana, em penso, l'Alfred i la Maya, potser a la 5, ells.
No, a l'anterior, a la gala 3.
Ai, vam anar molt d'hora en aquella època.
Clar, això pot generar problemes, ho comentarem.
Segueixo sense conèixer el 80% de les cançons que s'estan fent en aquestes gales.
No,
és que no ho entenc.
Jo crec que estan com intentant posar més cançons velles o així, però jo crec que no acaba de funcionar l'estratègia.
Bueno, en fi, a veure, el nivell va millorant, però encara hi ha actuacions que, bé, es queden lluny de l'aprovat.
Sí, com la de Salma cantant Bad Habits de Ed Sheeran, que ja es veia que no acabaria gaire bé. Clar, jo crec que a nivell vocal potser no té gaires problemes, però és que heu de veure el vídeo. O sigui, zero connexió entre en Pol i la Salma, que sembla aquella cançó que van fer els Cepeda i la Marina.
en el seu moment, que era totalment absurd que els haguessin posat
junts. Zero química, eh? Ara veiem les imatges aquí i dic que realment no...
I igualment tampoc semblava que estiguessin del tot correcte afinant.
No, la coreografia terrible, la Vicky aquí es va passar tres pobles. Per mi, lo de la Vicky aquí ha sigut un atemptat contra la humanitat. Era evident que la Salma i en Pol no podrien ballar això. I res, li va costar la nominació a la Salma.
Ojo que no volguessin fer fora la Salma, perquè hi ha hagut molta polèmica, ja ho comentarem. I ella no ha tingut tampoc una setmana fàcil perquè va notar que la gent no l'estimava a l'última gala. És que clar.
Sí, de fet es va emocionar perquè aquí sí que la van aplaudir. Clar, la gent doncs, li demana que faci una cosa i la fa multiplicada per mil, no? Així que encara sort que aquesta setmana estarà més contenta. En Pol, en Cris i en Lucas jo a vegades me n'oblido que existeixen. No me'n recordo que estan a l'acadèmia.
Jo el Pol sí, perquè com que tot el rato està dient que sent fora, que tal, no sé què, sí que el tinc més present.
Jo crec que fins i tot hi ha profes que se n'obliden que existeixen aquestes persones, perquè amb el reparto de temes també a vegades els hi passen coses com aquest equip que van fer de l'Àlex, la Kiara i en Lucas, que sembla que fossin els que quedaven al final de tot, quan hi havien repartit totes les cançons, i els hi van donar aquest perreo bonito que ha quedat terrible. Cuando yo no te conocía, se me hacía eterno el día. Ahora todo va tan deprisa que lo cierto es que no sé. Ya eres con él, amor que te da. I la Kiara també, que clar, que va fent això de forçar la veu. I el vestuari horrorós, tothom ha fet el meme dels calipos, també amb aquest vestuari tan groc i tan verd. La Kiara és lesbianíssima i aquí te la posen a actuar com si fos hetero. Bueno, és que tot plegat és una cosa molt esperpèntica. La Kiara va acabar nominada aquí, cosa que em sembla terrorisme.
Una cosa que en Manu Guix, que el vam entrevistar fa uns quants dies, ho dic perquè estem criticant aquí molt que no s'acaba d'afinar, que les cançons ens preocupen, va dir que fins a la gala 7 o 8
la cosa no arrencava.
Tinguéssim paciència, que si a les 7 o 8 veiem que el nivell seguia, entre cometes, baixet, era per preocupar-se. Per tant, estem a la gala 4, encara hi ha marge de millora, segons
Manu.
Però que
els ajudin una mica amb els temes, per favor.
Vale, hem dit que la Txera va ser nominada, no?
Sí.
Una de les nominades. Seguim amb nominacions. Qui més va nominar el jurat ahir?
Doncs bé, després d'aquesta injusta nominació de la Kiara, també van nominar el seu company de cançó, l'Àlex. Com a mínim, no? Vull dir, només faltaria que només l'haguessin nominat a ella. Després, a la Salma, que ja ho hem dit, i a la Bea, que va actuar sola amb una cançó que es diu Peces de Ciudad, que li van dir que no vocalitzava bé i per això la nominaven. La teoria és que li va tocar de rebot perquè no van poder nominar la Ruslana, que realment la valia bastant amb l'actuació de Salvaje, però com que va sortir favorita no van poder. La meva alternativa és que nominin, sisplau, tots aquests senyors irrellevants, que no sabem ningú qui són i que per molt bé que cantin, ho sento molt, però per mi no porten res a l'acadèmia. En fi, van decidir els profes salvar la Kiara, la Bea la van salvar els companys, molt ajustat amb la Salma, sorprenentment. I aquesta setmana doncs queden a la nominació l'Àlex, que és la segona vegada que hi està.
Pobre Àlex, el volen fer fora, crec,
A veure, que aixecava el dit al nostre tertulià d'avui.
No, que quan s'utilitza l'argument aquest de no vocalitzar, a mi em sembla de dir, hem de buscar una excusa, perquè una cosa és no has afinat, no has ballat bé, no has interpretat com tocava la coreografia, però vocalitzar és que no s'ha d'entendre la lletra i no m'imagino que arribés a aquest extrem.
S'ha de dir que la veritat és que no vocalitzava gaire, però és igual, vull dir que l'actuació no, jo crec que no era nominable. En fi, això que dèiem ara, l'Àlex contra la Salma, semblava que podria ser fàcil de deduir qui se n'aniria, perquè la Salma realment tenia molt de detractor, però és que l'Àlex se'ls està guanyant a pols amb la seva història d'amor, amb la Dena, que acaba de marxar de l'acadèmia amb aquesta actuació lamentable. Greu, perquè la noia és maquíssima, canta bé, normal, però jo no sé com ha pogut passar un càsting d'Operació Triunfo amb no sé quants milions de persones aquesta tia.
No ho sé, però la Mimi, la Lola Índigo, va estar molt a favor seu fins al punt de demanar que la votessin per Històries.
Perquè va cantar una cançó seva.
Sí, i jo la veig com una possible persona que li pot anar bé després d'OT. O sigui, a mi
clar, amb autotune qualsevol li va bé.
Efectivament, i perquè té, crec, els contactes necessaris.
Bueno, es rumorejava que per això no havia marxat fins ara, perquè tenia contactes dins i no la feien fora. El tema és que ha sorgit l'amor entre aquesta noia, la Dena, i l'Àlex Márquez, que tenia nòvia fora.
Oh, my God.
Se'm comenta que la Dena s'entenia molt amb un altre concursant.
L'Àlex, que efectivament hi ha hagut aquí molta abraçada, hi ha hagut molt de sofà junts, molta foto junts, fins i tot, en plan nòvios. Ha corregut un vídeo on s'estan fent fotos que realment sembla que s'estiguin a punt d'amorrejar. I es diu que fins i tot li ha pogut regalar un anell.
Dime que hay un anillo. Pues ya lo puedes estar cogiendo, que sé cuál es.
No.
Uy.
Se me ha caído un anillo, pues ya lo puedes estar cogiendo, porque sé cuál es. En
toma,
fi, Àlex Márquez, ojo, aquí passant-se una mica, perquè mentrestant la nòvia ja ha tirat la tovallola, ha esborrat totes les fotos d'ella a Instagram.
Pobreta! Quin horror!
I ha fet fins i tot un petit comunicat, típica història amb el fons negre, on diu textualment: sentí la necesidad de pasarme por aquí solo para agradeceros la cantidad de mensajes bonitos que me estáis mandando. De verdad, mil gracias por todo, sois preciosos. I també ha compartit un TikTok on posa salud por las que tuvimos que verlo con alguien más en 2 setmanes. O sigui, la tia ja ho ha donat totalment per mort, això. La Chenoa, aquí,
i
la teva
cullerada,
estimada,
no?
No està ajudant en res.
Bueno, porque vamos, aquí creemos en el poliamor. Àlex?
Aquí todo amor es válido.
Perdón.
Que aquí todo amor es válido.
Sí, Lucas también es válido. Lo crees. Fenomenal, a mí me parece bien.
Bueno, ja veurem si la novia opina igual, no? Quan sortim de l'acadèmia, que todo amor es válido, no sé.
I hi ha hagut un protagonista col·lateral d'aquesta història, perquè, clar, hi ha una altra persona que es diu igual, el pilot de motociclisme Àlex Márquez, i germà de Marc Márquez, i que ha fet un tuit dient: la que m'has liat, Àlex Márquez. Perquè, clar, suposo que potser hi ha gent que es pensa...
Que és ell, no?
Que és ell. Que també dic, home, un esportista professional representa que no té temps per anar a OT durant unes setmanes.
A Twitter ara la gent es refereix a l'Àlex Márquez d'OT com a Àlex Márquez el malo. Terrible. No, pobret, a mi em sap una mica...
Són tan llestos.
Hi ha un altre rumor que a mi m'apassiona, que és que quan l'Omar va marxar de l'acadèmia, que eren molt amics, l'Àlex li va donar l'encàrrec de dir-li, sisplau, a la seva nòvia que li estava passant això i que n'és fent la idea. No ho sé, seria meravellós.
Segueix sent horrible, eh? Segueix semblant de... Quan anaves a segon de primària, que li deies, digue-li que ho deixem.
Clar, però és que si no li pot dir res, és que ha de ser duríssim, en fi.
Doncs no et lies amb ella i t'esperes a sortir. És que no ho entenc, on està la complicació.
La Chenoa, mentrestant, va seguir fent de les seves amb en Juanjo i en Martín.
Pues yo os felicito por la química, que no ha sido nada forzada, muy natural, y que sigue esa química con todo el amor que yo os deseo a vosotros dos. Ahí lo dejo, no tengo nada más que decir. Decidlo. Una actuación amorosa, donde las hayas.
Sí que llueix tercer gin tònic, eh?
Bueno, està descarada, no està descarada la Chenoa.
No es controlava gens. Bé, aquest xipeig entre en Juanjo i en Martín sí que sabem que és real, no? Que no paren d'entrar junts a la dutxa, que se sap que dormen junts, etc. I durant la setmana en Juanjo no veia clar això de fer tan públic a la seva orientació sexual. Perquè, clar, una cosa és jijijaja, no sé quan, i l'altra és que toqui cantar directament amb el tio amb què t'estàs enrotllant i que tota Espanya comenci a saber, doncs, la teva vida sexual, no? El seu company Martín li comentava a l'Abril Zamora, la profe d'interpretació, perquè és un tema que el feia patir.
Puta, ¿sabes? La cita que... O sea...
Yo estoy muy emocionado.
Pero, ¿qué quiero decir? Tú que has hablado con él, es que quiero poder ayudarle, Juanjo. Quiero ayudar a Juanjo, o sea...
Sí,
quiero
ayudarle. Un poco... cohibidillo.
Ya... Pero
por el exterior,
pero yo lo entiendo.
Tanto de primeras.
Pero la gente del exterior sabe que esto es una cosa que yo estoy.
Claro.
Sabes que es del
es
programa. Que al igual que.
Bueno, sí, la gente del exterior sap que aquí hi ha una interpretació, però també sap que se'n van junts a la dutxa, per tant, jo entenc que és un tema que
clar, preocupa. Perquè tu que vas anar a l'acadèmia, Juliana, les dutxes com són? Són dutxes...
Tu saps els càmpings, quan hi ha aquelles dutxes compartides que es poden semblar lavabos perquè estan compartimentades?
Val.
Saps que hi ha
estan separades,
efectivament,
però són juntes, una al costat de l'altra.
Exactament, una còpia d'on hi ha els lavabos,
sí?
Els lavabos individuals, però obres la porta i hi ha una dutxa.
S'hauria, jo crec, de vigilar una mica amb aquest tema, perquè és veritat que, clar, Operación Triunfo al final és un programa que vol audiència, que vol explotar aquest tipus d'històries, i després hi ha traumes com el d'en Raúl d'OT 2017.
Pero hubo un momento en la época de OT en la que te tocó como ser un abanderado del colectivo LGTB.
A nivel emocional, esa semana para mí en la academia fue la peor de mi vida. Fue la primera vez que tuve ansiedad. Fue quizá el peor momento de mi vida porque sentía que le debían respeto a mi familia. No me puedo echar la culpa de que me sentara de esa manera porque le doy mucha importancia a mi familia y siento que se enteraba...
Clar, ell no havia explicat a casa encara res sobre la seva vida sexual, que és el debat de sempre, no? Fins a quin punt has de donar explicacions, però d'altra banda necessites el teu procés intern i no que ho vegi la gent a través de la pantalla un dilluns a la nit mentre ho veu tota Espanya, no? Llavors fa patir una mica aquesta història, que no acabi igual. I veurem què passa ara per Nadal, que sembla ser que potser tornen a casa.
Els deixaran a casa, amb la família
jo
i tot,
contra, eh?
I llavors serà un bany de realitat perquè veuran què es diu d'ells i no sé si
ha de ser canviats.
No s'acaba de saber si és veritat o no, però sí que sembla que aquest matí a la Salma se li ha escapat mentre esmorzaven.
Escaparà el sentit del format, perquè, clar, deixa de ser aïllat.
Tot el format en Pau és un tio, tu.
Però és que, a més, és que és un tio que no s'ha informat, perquè ha passat sempre, no és el primer cop ni l'últim... No, és el primer cop, ni l'últim que se'n van.
Però no sempre havia passat en el passat.
No, sempre no, però en les últimes edicions s'ha fet sempre. Caman, crec que només el 2017. Després, el 2018, van anar-hi els familiars allà.
Ho deixem aquí. Pau, que vagi molt bé. Fins demà.
Que vagi bé.
Laura, fins demà. Juliana, que vagi bé. Us deixem amb l'Òscar Fernández.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.